Tothom sap què diuen que va fer Lizzo, però sabeu què va fer Polanski? Us donem la benvinguda a les veus d'Espàcia amb la Gina, la Maria i jo, la Mireia.
Bien.
Hola, hola.
Vinga.
Buenas. ¿Cómo estamos?
¿Esteu preparades per avui? Jo no. És a dir, que no massa,
sí.
Però...
Sí. Se viene temita. Avui estarà intens. Sí, jo estic bastant preparada, la veritat, en tinc moltes ganes. Però... com esteu?
Bé. Bé, bé, mira, vinc d'estreno, roba d'estreno, els pantalons són d'estreno, el top és d'estreno, la
del mercadillo
portava...
de l'altre dia.
Correcte. Estic molt contenta perquè una col·lega de Sabadell es volia treure un munt de roba de sobre i per un cop a la vida és algú que fa la mateixa talla que jo. I tota la roba m'anava bé. Va ser meravellós. I estic molt contenta. I també estic molt contenta perquè Harry Styles ha tret nova música.
Certo.
Sí, no m'havia enterat per les teves stories.
No t'havia arribat la informació.
No? Sí, i l'altre dia vam fer també l'anàlisi del videoclip, no?
Que hi ha dos videoclips.
Ah, ja hi ha videoclips i tot.
Sí,
sí. I vam veure de quin, o sigui, en quin videoclip es va inspirar Harry, l'equip del Harry, per fer-los.
Bastant xulo.
Jo un el vaig endevinar i l'altre era un del David Bowie, que
Correcte.
Estava molt bé també.
D'una cançó que es diu I Hate Americans.
No, I'm Afraid of Americans.
I'm Afraid of Americans, que em va semblar bastant divertit, la veritat.
Sí, sí, la veritat és molt xulo.
Sí. Per altra banda, una mica, perquè van sortir unes tremendes humitats a casa meva, tenia una paret plena de moho, sí, vaig apartar l'estanteria, tota l'estanteria per a darrere florida, la paret florida, ho he pogut salvar amb lleixiu, està tot net, però ara estic a l'espera de aviam què succede. I jo el primer que vaig fer, com vaig veure aquella capa de mo a l'estanteria, va ser els meus llibres. Com hi hagi algun llibre amb mo, tindrem un problema. Gràcies a Déu estan tots els llibres en bon estat i a salvo, i ara estan guardats en... Tot el menjador de casa meva està ple dels meus llibres esperant a ser reubicats i a poder solucionar el tema de les humitats.
Sí, que guai que sigui el menjador ple de llibres, no el del...
Bueno, no, perquè no estan ben... Saps? És una mica agobiant perquè no... Però almenys no estan al mig del pas, que és l'important.
Com es diu mo en català?
És floridura, jo diria.
Sí, ho vaig buscar, floridura.
Sí,
floridura.
Perquè porto unes floridures molts mesos esperant arreglar, llavors ja he hagut de dir aquesta paraula moltes vegades.
Floridures. Jo, bueno, avui he anat a Montserrat. Que ja us
això
he dit abans.
Molt bé.
He estat molt bé, la veritat és que feia molt temps que no hi anava i feia
jo
molt
també
fred.
Jo també deu fer anys, que no hi vaig.
Sí.
I he anat al museu, que no hi havia anat mai, i he vist... Per primera vegada de la meva vida, jo diria un Caravaggio. Perquè tenen un Caravaggio
allà. No ho sabia. Bueno, tampoc, no sé per què em sorprèn no saber-ho, saps? Però...
Bueno, és que juraria que és dels pocs que hi ha a Espanya. Si no,
jo crec que n'he vist a una església ràndoma, no sé quin poble d'Espanya.
Bueno, podria ser. Raro. Un Caravaggio en una església. A Espanya? No, a Itàlia sí que n'hi ha molts.
Bueno, clar, també pot ser que sigui a Itàlia i ara estigui confonent viatges,
Sí. A Itàlia sí que n'hi ha.
Ja t'ho buscaré.
Vale. I també, per sorpresa de ningú, hi havia un total de dues obres fetes per dones en tot el museu.
Uau!
També és veritat que és un museu de Montserrat, que tampoc esperàvem que fos la cosa més feminista del món. Però bueno, mira, dos ja ha sigut una grata sorpresa. No és zero, correcte. Clar, moltes dones com a muses i com a objectes de les obres, però dos obres i les dues bastant contemporànies. Òbviament.
Ja. Val la pena, doncs, el Museu de Montserrat?
Sí, és una mica car, però...
Què vol dir una mica car?
12 euros i 10 amb reduïda.
Bueno.
És car. Sí. Però bueno, hi ha cosa totxa. Hi ha cosa bastant xula. Bueno, hi ha un Caravaggio, vull dir.
Amb això ja?
Home, jo pagaria 10 només per veure el Caravaggio. Vull dir que està molt bé, veritat. I tu, Mireia?
Jo vinc ara mateix de veure el segon capítol de Caballeros de los Siete Reinos.
Vam veure ahir el primer amb
ma
mare.
Jo també he vist el primer.
Ui, ma mare en plan, és tan guai! M'encanta, està enxanté.
I ara, en aquest segon, això, m'he llegit dues vegades el llibre, llavors tinc com molt de carinyo a aquest personatge perquè és molt fàcil agafar-li carinyo al Dank. Però en aquest segon ja es comença a posar interessant i estava amb la meva parella i jo superemocionats. Els tots dos així, mirant molt concentrat. I això, que m'agrada molt, crec que és molt interessant, crec que ho han fet molt bé, molt fidel al llibre, que crec que parlarem també en algun episodi d'això. I molt diferent a les altres. Si algú s'està pensant que no li agrada Joc de Trons o House of Dragon, jo crec que és molt diferent. Avui m'he rigut molt, per exemple, en aquest.
Jo vaig riure.
Bueno, sí, jo també vaig riure amb el primer.
Comença fort, literalment.
Sí.
I després això, que ja ha sortit Frieren, també.
Ding, ding, ding.
I l'estic veient en japonès perquè no hi ha altre remei. Mira com m'agrada Frieren, que l'estic veient en japonès.
Jo ja saps el que penso.
No, o sigui, m'estic reafirmant que no vull veure en japonès, eh? O sigui, no és que veient en japonès digui, ah, mira, quin gustito. No.
Te creo.
Però és Frieren.
Jo, per lo que fuera, vaig tornar a començar a veure d'endavant. I vaig pensar en tu perquè vaig dir, hòstia, realment és dur... I que jo estic bastant acostumada, però realment és dur com estar atent a les imatges, alhora llegint, clar, entenent, clar. No? I, però bueno, jo...
L'altra volta vegada més ho posem sopant i és com...
No,
és
clar, que no pots fer res més. No pots menjar i veure un anime en versió original alhora, no.
Ja estem veient també Gachiakuta, que crec que t'ho vaig mencionar, sí. I està molt bé, però és molt intens. Tota l'estona estan cridant i barallant-se, llavors necessitava una pausa. Llavors he seguit amb la de Common Side Effects i m'està agradant, molt interessant. Com a mínim el tema en general és molt interessant. Pel quart, diria.
És bastant loco, la veritat és que sí. Jo he seguit, ja parlàvem de lo que estic veient, hem seguit amb ma mare amb Atlanta, que t'ho vaig tornar a dir l'altre dia. És que és un seriote, realment.
Vale.
Vull dir, us el recomano. També des d'aquí, si esteu escoltant i us heu de gust una sèrie diferent, Atlanta està molt bé.
Doncs mira, potser sí, perquè portem una dinàmica d'animació forta i potser està bé parar en algun moment.
Sí, sí. Molt bé, doncs fins aquí. M'encanta aquesta música.
Molt relaxada.
Molt relaxada.
Perquè és l'inici del capítol, eh? Després ja...
Posarem una altra cosa. Bé, avui posem sobre la taula una pregunta incòmoda d'aquelles que no tenen una resposta ni fàcil ni tranquil·litzadora. Es pot separar l'obra de l'artista?
Bum!
Dit d'una altra forma, s'ha de separar l'obra de l'artista? Ens han educat per admirar el talent, el geni i la creativitat. Per consumir cultura com si fos neutra, com si nascés del buit. Però les obres no apareixen soles, les creen persones, amb biografies, amb privilegis, amb violències i amb ideologies. I quan aquestes vides xoquen amb els valors que avui defensem com els drets humans, bastant bàsic,
per exemple,
el feminisme, també bastant bàsic, o la justícia social, el conflicte és inevitable.
Però també hi ha persones que entenen l'art com una cosa que va més enllà de qui el crea. Defensen que una obra, un cop compartida, deixa de pertànyer a l'artista i passa a formar part del món, que les cançons, els llibres o les pel·lícules adquireixen significats propis, connecten amb experiències vitals diverses i poden ser valuoses fins i tot quan la persona que les va crear és profundament contradictòria. Ara bé, aquesta separació no és neutra ni universal. No totes les persones la viuen igual, ni totes les obres permeten el mateix grau de distància, ni tots els fets que han comès els autors són de la mateixa gravetat. Hi ha moments en què la biografia de l'autor irromp amb força, i fa impossible mirar l'obra sense incomoditat o simplement seguir mirant-la.
Per això, separar l'obra de l'artista sovint s'ha presentat com una solució còmoda. Però còmoda per a qui? Perquè no totes les persones podem mirar cap a una altra banda amb la mateixa facilitat. No és el mateix consumir una obra des de la seguretat del prestigi cultural que fer-ho des d'una experiència de violència, exclusió o silenciament. En aquest capítol no venim a dictar sentències ni a repartir carnets de puresa moral. Venim a incomodar, activar el pensament crític. I a mirar una obra fent-nos preguntes i sobretot a qüestionar què sostenim quan aplaudim una obra. Què legitimem quan callem? I quin paper tenim com a espectadores, lectores o oients en una cultura que sovint ha protegit més el talent que les persones? Perquè potser la pregunta no és només si podem separar l'obra de l'artista, sinó què diu de nosaltres voler fer-ho o no.
Crec que no és la primera vegada que sona aquesta cançó en aquest podcast.
M'encanta.
Ens encanta.
Sí.
Bueno, doncs comencem el primer apartat posant-nos on realment comença el conflicte, en les opinions, les contradiccions i els límits personals. Hem recollit opinions molt diverses, algunes de vosaltres, dels oients i followers, altres nostres, que no busquen tenir raó, sinó explicar des d'on parlem. No venim a resoldre el debat, sinó a obrir-lo amb honestedat, a mostrar que no totes les decisions passen pel mateix lloc, ni tenen el mateix cost emocional, i que sovint el més interessant no és la resposta final, sinó el recorregut que fem per arribar-hi. Llavors, nosaltres vam fer la pregunta de s'ha de separar l'obra de l'artista i per què sí o per què no. Així que, primer, revisarem una mica què ens van dir els followers quan vam fer aquesta pregunta.
Vinga, fantàstic.
Tenim unes quantes respostes.
Vale, començo jo. Us la recomano. Ens diu que no, amb un punt.
Que no s'ha de separar.
Que no s'ha de separar. Però es pot gaudir d'una obra, tot i que sempre tenint present el context i mai perdonant les males conductes dels artistes.
Mm-hmm. Aquí jo crec que ja podem començar a debat. Què és perdonar?
Clar.
És difícil.
Mai perdonar. Què significa per nosaltres que no tenim poder de qui veu i qui no veu les coses, perdonar? Vull dir, si jo sóc una productora, perdonar vull dir et deixo la teva música, la teva pel·li, la deixo visible. O la deixo que la puguin escoltar, no la trec del meu repertori. Però jo com a oient, jo perdonar significa, per mi, seguir escoltant-la o seguir veient aquesta pel·lícula. Mm. No perdonar els fets des d'aquest punt de vista, perquè si jo decideixo no perdonar, no segueixo mirant. I ja començo amb la meva opinió.
Clar, clar. Jo crec que perdonar és una cosa que té un sentit si tu tens un contacte directe amb la persona que ha fet quelcom.
Clar,
si
clar, no perdonar tens, a una celebrity
si
és
si tens una
difícil.
Para relació, com és el cas de el que avui en dia considerem artistes, que aquí també s'hauria de fer una separació, artistes vius, artistes morts, i artistes morts fa molt i artistes morts fa menys.
Per mi és clau aquesta separació.
Clar,
sí,
per
sí.
Mi també. I és clau i tampoc és tan senzill, però sí. Bueno, crec que mai perdonar les males conductes es pot referir a mai oblidar.
Sí, sí, jo crec que va més en aquest sentit.
I sempre intentar tenir-ho present encara que ho hagis perdonat o que ho hagis passat per alt.
I és això, seguir gaudint d'aquesta obra o el que sigui, bueno, gaudint, o consumint-la d'alguna manera si hi tens cert interès, però no recolzant. Uh-huh. Potser per mi la clau de perdonar és recolzar o no recolzar l'artista amb la resta de coses que faci. Uh-huh. Perquè potser una obra en específic sí que tu hi tens una vinculació emocional, professional, el que sigui, que tu la vols seguir veient, llegint, escoltant, el que sigui, però poses com un puny a part de...
Sí, a mi em ve un nom al cap quan dius això.
Sí? Quin? Sí. Vinga.
J.K. Rowling,
per exemple,
perquè l'impacte social que ha tingut o l'impacte cultural i social que ha tingut en com a mínim dues generacions senceres, entenc que llavors hi hagi aquesta pregunta constant, no? o el voler separar l'obra de l'artista per poder seguir gaudint de l'univers Harry Potter, bàsicament. I crec que no, potser no té molt sentit fer-ho de manera retroactiva, és a dir, ja ho has vist, ja ho has gaudit, ja vas comprar els llibres i ja vas anar a veure les pel·lícules, amb la qual cosa, si ja ho tens, no estàs donant més benefici a aquesta persona. Uh-huh. Perquè, clar, realment al món d'avui en dia, recolzar o no a un artista, realment el que vol dir no és si tu a casa teva dius «Ah, muy bien, me parece bien», és si consumeixes o no els seus continguts i, per tant, si li dones una retribució econòmica o no.
Consumir també vol dir veure en streaming.
Sí, sí, sí.
Que en aquest
sí.
punt...
Sí, el streaming és una mica més delicat perquè potser no és tan directe, uh-huh. però segueix havent un benefici, evidentment, cap a aquesta
però
persona.
Però no és qüestió del benefici cap a aquesta persona des del meu punt de vista de streaming, sinó que les plataformes veuen que encara segueix veient aquesta persona. Uh-huh. O sigui, que uh-huh. el seu contingut a la gent li agrada.
Sí.
Llavors, no és només que rebi un benefici a nivell de diners, per exemple, en aquest cas, rep benefici a nivell de fama cap a les productores i cap a les plataformes. Uh-huh. Però per mi és essencial en tot això és la gravetat del que ha fet.
Sí, també.
Sí.
Tu pots estar en contra, i potser no hi ha tanta gent en contra com ens pensem del que opina la J.K. Rowling.
Ja,
que aquesta
ja.
és la cosa. Que potser aquestes dues generacions uh-huh. no crec pas tant com ens agradaria estar en contra del que diu. Uh-huh. Però, i després ho parlem, però depèn de quines acusacions. Si estem parlant d'agressions sexuals, estem parlant de crims, delictes del Codi Penal, uh-huh. doncs potser aquí hem de parar-nos a pensar diferent.
Sí, sí, estic amb tu. Bueno, seguim.
Hi ha l'altra opinió, que és de l'Albert, uh-huh. que diu que separar no, perquè et dona context de per què escriu i diu cada cosa que jo estic 100% d'acord, però tampoc cal cancel·lar tot. I per suposat el lector o receptor d'art té dret de reinterpretar l'obra i reapropiar-se'n. Ostres, tu.
Gràcies,
en molts casos, en molts casos aquestes interaccions fan més interessant una obra. En general estic molt d'acord amb el que diu l'Albert uh-huh. i em recorda una mica el que dèiem l'altre dia amb Carmila, uh-huh. que uh-huh. segurament l'autor de Carmila era un homòfob que estava intentant demonitzar el lesbianisme, però que amb els anys aquesta obra s'ha reapropiat. Hòstia, aquesta paraula avui se m'encalla, eh?
Sí.
Com per fer-la com potser una icona de mm-hmm. les primeres icones queers dintre del gènere vampíric, saps?
I aquí cosa està que... la clau, amb els anys.
Clar, uh-huh. amb els anys.
Amb els anys, molts anys.
Molts anys.
Clar, molts anys.
Sí, jo tinc com una proposta de cronologia, inclús, de okay. quan...
Sí, eh?
Sí, sí. Bueno, us ho explico ara, perquè...
Sí, ja tant, dale, vale. Dale.
Si l'artista és viu, o viva, o vive, vivi, totalment no se separa a l'obra de l'artista. Uh-huh. I, per tant, cadascú també llavors decideix com vol uh-huh. no separar l'obra de l'artista. Vale? Uh-huh. Llavors això és una qüestió de moral personal. Si ha mort, si és una persona morta...
Però ha estat...
Morta
recentment. A nivell contemporani.
Si està morta, ha estat viva.
A nivell contemporani.
Jo crec que hi ha un... Que inclús podríem posar uns
exemple.
Anys.
Posem un exemple. Michael Jackson.
Michael Jackson entraria dintre perquè per mi els anys són... A partir del 1900 okay. en endavant.
O sigui, tot el que és Primera Segona Guerra Mundial entra dins d'aquest
sí.
criteri.
Per mi sí, eh?
Sí, no vale. sé.
Ara, més enrere de 1900, que també com més enrere vas, més difícil és també saber què pensava aquesta persona o fins a quin punt el que deia o com ho deia és ho estem interpretant des d'un presentisme, és
o
a dir, des d'aquí.
O qui ho va escriure.
Qui Clar. Ho va escriure, etcètera, etcètera. Però per mi són aquestes tres divisions. Mort d'abans de 1900... No importa, pots criticar, però consumeix, no hi ha problema. A part de que els beneficis d'aquella del que tu consumeixis, que és el que us deia abans, ja no li arribaran a aquesta persona perquè és morta, però segurament tampoc els seus descendents. I els seus descendents ja estaran prou allunyats ideològicament, o no, també
o
pot
no.
ser que no, pot ser que no, però en general estaran més separats ideològicament com perquè els hi arribi els beneficis. Si ha mort, si és de 1900 en endavant, i mal, mal, i punto, i no se consumeix, vale? Si és viu, ja ho he dit, 100%.
Jo tinc un problema amb el fet de tants anys i dir, vale, es pot separar. Jo penso, i ja ho dic així, mai es pot separar. M'és igual uh-huh. que sigui abans, després, fa 4 segles, i estem parlant d'Homer, amb la primera vegada que un home li diu a una dona que es calla, que eres una mujer. Llavors, crec que no es pot separar mai. El que sí que és veritat, que abans de 1900 o X... sí que has de tenir en compte el context i a partir d'aquí decideixes. Sí que tinc molt clar que no és el mateix quan està viu o fins i tot al segle XX. Però jo crec que no es pot separar mai perquè aquella persona, quan ho estava fent, estava influïda pel seu context, uh-huh. per la seva ideologia. Quan tu, o quan compren quadres, diuen, estic comprant, o sigui, s'ha vengut un Picasso per no sé quants mil milions. No diuen s'ha comprat aquest quadre o aquesta obra. És un Picasso. Yeah. És l'artista el que estàs comprant. Li dic el Picasso que aquest sí que entraria en aquest món, però posem un Caravaggio, m'és igual, un de més temps, que no sabem potser exactament què pensava en aquella època. Compres l'artista. I el que paga és l'artista, perquè pot ser igual de bo, si no té nom, no valdrà el mateix de
sí,
milions.
Això també és veritat.
Per tant, en aquell moment no estàs separant l'obra de l'artista.
Ja, és que, clar, amb el tema de l'art també, per mi és... O sigui, aviam, quan parlem d'artista, entenc que ara mateix el que parlem realment són artistes d'art, com l'entenem, és a dir, pintura, escultura, arquitectura, etc, tot el que entra dintre, actors i actrius uh-huh. i cantants uh-huh. o músics. Serien aquests, no?, com els tres.
Llavors, i autors.
Autors, exacte, autors de llibres també i autores, però...
Jo traia esportistes, també, depèn com. És que sobretot són individuals. Jo, ja. Depèn de com, jo he deixat de suport equips per la ideologia general.
Ah, però llavors hauríem de considerar l'esport un art. Això és una conversa per una altra estona. Però,
bueno, potser l'esport...
Però puc entendre.
Potser això és un altre debat, una altra cosa, però també puc entendre el fet de deixar de recolzar...
Jo crec que amb el tema de l'art, perdona, Gina, que et talli, però... Sí. Has mencionat a Picasso, que jo he fet una mica de recerca amb el tema perquè és un dels meus homes preferits d'odiar. I després has dit Caravaggio. Caravaggio és un molt bon exemple precisament de la categoria aquesta que deia d'una persona que fa ja molt temps que és morta. Uh-huh. Vale? Caravaggio, se sap poc de la seva vida, però una de les coses que se sap i que són més controversials és que es va barallar amb un tio i el va matar. I llavors se'l va exiliar i no okay. va... No em vull equivocar, però diria que no va poder tornar a entrar a Roma perquè estava, bueno, perquè el anaven a penjar per haver matat a un home. Llavors, clar, et deixaria d'agradar un artista perquè saps que és un assassí i va matar una persona?
Depèn del motiu pel que ha matat
aquesta
persona.
Depèn del motiu.
Per una baralla.
En aquell context, es mataven com pájaros.
Vale. Per tant, apliquem...
Me caes mal, te mato.
Ah, sí.
Sí, apliquem el context.
Apliquem el context sí. I diem, vale, pues, capo, també podríem dir que molta gent en aquella època segurament es devia barallar i no devia matar ningú.
També. Però també per mi canvia és no va matar una dona.
Correcte. Que sepa molt també t'ho diré, però bueno, sí, sí, sí.
Segons
no, no,
la història
jo, que saben. Caravaggio, Caravaggio m'encanta, vull dir, i jo podria haver matat a tres homes que em seguirien encantant. Sí que és veritat que si hagués matat una dona, potser hagués sigut diferent, per suposat. Però bueno, això, Caravaggio és un bon exemple precisament per això. I jo deia, doncs jo que sé, si ara sabem que Caravaggio, per posar una altra cosa, matava gats for fun, vale?
Pues tampoc em faria tanta gràcia. No.
Correcte, a mi tampoc em faria tanta gràcia i també diria, joder, t'has passat un poco, te pasaste... però jo crec que fa tant de temps
sí.
Que sí. Ja està. Mentre jo no digui, sí, m'encanta Caravaggio, vaig a matar gats. M'entens? Mentre jo no el segueixi, aquest artista, de manera ideològica, jo crec que ja fa molt de temps i no,
sí, sí,
no,
sí.
No
és per tant... mi hi ha una separació, però sí que és important entendre, encara que sapiguem poc, quin és el context que ha, crit, que ha fet aquesta obra. Per exemple, i t'ho poso tu perquè penso que amb els quadres és d'esto, l'Artemisa Gentileschi, quan tu veus el quadre aquell matant aquell home després de violar-la.
Sí.
El context, o sigui, és clar, perquè ho ha fet, no pot separar el context d'aquella dona
bueno,
en aquest quadre.
Judit Matano Holofernes, no? Que li talla el coll.
Sí,
sí. No l'ha violat, però bueno, sí. Però a ella la van violar. Llavors... Sí, sí, correcte.
Vull dir, que en aquest sentit, que no és literal ella fent això, sí. Però no pot separar que aquesta
clar,
dona ha patit
estem fent a la inversa,
això.
No? És a dir...
Sí, m'agrada més perquè
exacte.
Ha fet això.
Estem fent a la inversa.
Però per perquè tant... no separo.
Exacte, clar, això anava a dir, això demostra que... pa bien i pa mal,
exacte.
No hem de separar l'obra de l'artista.
I és veritat que hi ha artistes que potser no m'agrada massa la seva música, o per exemple, però quan escolto el que diuen o els principis que tenen, doncs m'agraden més com a persones i fins i tot potser em forço una mica a escoltar la seva música. 100%. En
total,
aquest cas.
Sí, 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 aquí estic amb tu. Però bueno, seguim si voleu amb els comentaris.
Vinga.
I després d'això, vols llegir tu?
Vinga,
tu?
Va.
Sí?
La Júlia ens diu que jo no sóc partidària de separar perquè em reconcome la consciència. Al final, no sé si trobaria com l'excepció de dir ha fet algú molt dolent, però és que és tan bon artista que mira, val la pena. Sí que separo en casos com de gent que no es posiciona o posicionament com oberts. Tipo, m'agrada molt Fangoria i és una fatxilla de classe alta, doncs pues, bueno, potser fins que no digui viva Vox no deixo d'escoltar-la. Però el seu marit sí que se codea amb Ayuso i no sé què. Doncs pues, mira, passo d'ell, saps? Però tipo, una J.K. Rowling? Doncs no. I si volgués jugar al joc de que potser és el més recent o llegir-me els llibres, doncs pirateo i endavant.
Exacte, per tant, el que parlàvem del benefici de que avui en dia recolzar o no un artista o deixar, no separar l'obra i, per tant, que t'influeixi com pensa i el que fan amb consumir la seva obra té directament a veure amb un benefici econòmic.
Clar, i en aquest cas, i ho hem dit diverses vegades, en aquest cas, conscient perquè ella ho ha dit, què farà amb aquests diners, llavors, en aquest cas, és encara més fort. I aquí jo, en aquest cas, discrepo de la Júlia, perquè per mi és suficient per deixar d'escoltar Fangoria. Per què? Penso, hi ha tants artistes, i aquí és el meu punt, hi ha tants artistes que no cal. O sigui, trobaré un altre, que potser no serà igual, perquè sí que és veritat que no ho trobaré, però trobaré un altre. No em cal escoltar aquesta música d'aquestes persones, i Fangoria potser posaria més l'Alaska en el seu moment. Perquè la veritat és que és una evolució bastant estranya com a
sí,
persona.
Sí, la veritat
o sigui,
és que sí.
Em costa molt entrar en el procés que ha fet aquesta senyora. Però per mi sí és suficient... anomenar-la fatxilla, com diu ella. Que el que hem dit al principi, respectant totes les opinions. Però per mi sí suficient perquè hi ha molta varietat. No he de per què escoltar-la a ella. Pots perquè hi ha varietat.
Ja.
Si potser no tingués varietat, diria, bueno, mira, és que m'agrada, m'ho passo bé.
I només hi ha això, ja.
Exacte.
Vale. Tu ho veig, però t'ho pujo. I ara, un exercici que, parlant sobre aquest tema l'altre dia amb uns amics, vaig fer el mateix exercici, diguéssim. És en plan, vale, ara tanca un moment els ulls, no cal literalment, fíjatament. Imagina't un grup que t'agrada molt. No diré noms, vale? Però imagina't un grup que t'agrada molt. Jo també m'estic imaginant un grup que m'agrada molt, tu fes lo mateix, artista o el que sigui. Imagina't que surt que han abusat d'una persona o han fet algo bastant imperdonable per vosaltres. Aplicaríem la mateixa lògica?
Sí, 100%.
Sí, o sigui...
Jo deixaria d'escoltar 21 Pilots.
Sense vale, no, pensar-ho. Jo no anava a dir-ho, però...
Jo m'he imaginat el grup.
Sí.
I sapiguem que en aquest cas sé el context i sé que el cantant, que per mi és el geni, que és el cantant, el productor, tot, té una banda potser massa religiosa per mi, que no acaba d'encaixar, però no la traspassa la seva música, o pots interpretar la seva música des de diferents vessants.
Vale.
I sóc conscient d'això.
Sí.
Sóc conscient d'això, i a partir d'aquí jo decideixo com interpreto la seva música, perquè no, que jo sàpiga, no ha fet mal a ningú en aquest sentit. Però sí, totalment deixaria d'escoltar-lo.
Que no estic fent la pregunta per dir...
No, sí, sí.
Simplement és com per ficar-se en el cantó més difícil, no?
Perquè... Ha estat molt bé en aquest cas. Clar. O sigui, vull dir...
Sí. Jo, mira, jo m'he imaginat dos artistes, vale? I crec que amb un pararia en sec i amb l'altre no.
A veure.
Haig de dir que...
Si vols dir-ho,
no? Sí, sí. Bueno, ara ho veureu. He pensat en One Direction.
Ahà.
One Direction crec que no els deixaria d'escoltar perquè ja no existeixen com a tal i ja és com pasado pisado, per dir una manera. El Harry. El Harry el deixaria d'escoltar. Perquè se'm trencaria el cor d'una manera. Saber que el meu artista preferit, que jo l'admiro per moltes raons, no només per la seva música, ha fet això. I per mi que... O sigui, les seves cançons m'encanten. Però és que... És això, se'm trencaria
però
el cor...
Però perquè no l'estimes... Perquè no separes l'obra de l'artista. L'estimes més enllà de la seva
jo aniria
obra.
A casa, veuria els seus vinils, que els tinc, i diria... Hòstia, Harry, és que l'has cagat d'una manera...
Sí.
I crec que en aquest cas no deixaria. Deixaria d'escoltar-lo.
Sí.
Jo també, Vull dir... Bueno, evidentment, jo he pensat en Tegan i Sara, perquè és potser el grup que més he seguit i que més admiro realment.
Però és el mateix.
No, em passaria el mateix.
És decepció.
Exacte.
Exacte. I per tant, les vostres respostes també demostren això, que no separem l'obra de l'artista i que també ser coherent i ser moralment conseqüent és també una cosa dura perquè, hòstia, si ara jo hagués de deixar d'escoltar tu 21 Pilots, tu de Harry Styles i jo tenis ara, doncs, igual em costaria moltíssim.
Jo, en algun moment, aquesta pregunta que has posat, 21 Pilots i Lizzo. I jo, ara mateix, no escolto Lizzo.
Jo tampoc.
Tot i que, primer és una dona i costa més fer aquestes reflexions amb una dona amb tots els principis que se suposa que hi ha darrere, però per mi... En aquell moment va ser una molt gran decepció.
Sí.
Tot i que, de moment, li han donat la raó en una de les denúncies que té i he pensat, doncs ja diré, mira, m'he equivocat, saps? Si li donen la raó en tot, m'he equivocat. Però l'altre jo parlava amb el David de la feina i deia, per què no he de creure a la víctima quan és una dona la que està acusada? Perquè em deia, és que clar, no és el mateix... Deia, bueno, però és que diem sempre, anem a creure la víctima i en aquest cas jo he de creure la víctima. Ja tornaré, si estic totalment equivocada, demanaré perdó a mi mateixa, perquè tampoc li he demanat perdó a ningú per deixar d'escoltar-la, però jo la vaig deixar d'escoltar en sec.
Jo també.
En sec.
També t'haig de dir que, precisament crec que si és una dona que acusa una altra dona, estem jugant en un camp de joc igual. Per tant, hem de seguir creient a la víctima.
Exacte.
Ja està, o sigui, no hi ha més, no té res a veure. Si una dona acusa un home, ja sabem el que hem de fer. Si un home acusa una dona, poder aquí és una mica diferent.
Sí, i depèn de les acusacions. Per mi també, en aquest cas, és que són acusacions de coses que potser ella defensava, que la seva música defensava, que els seus principis defensaven. Per tant, costa una mica continuar recolzant la seva feina.
Correcte.
Clar, és això que de lo que se l'acusava era molt contradictori.
Mm-hmm.
Això també és com un... Saps? Perquè potser si acusen a una persona d'alguna cosa que no has relacionat mai això amb aquesta persona, potser et sorprèn, potser et decepciona,
sí.
Però és com... Però quan és una cosa que és directament... contradictòria a lo que aquesta persona diu, llavors és encara més decepcionant.
No diré nom, però l'altre dia parlàvem del tema de Lola Flores, que parlàvem després, que agradava molt, però bueno, la seva implicació amb la dictadura, ojo, i sobretot que va defraudar els impostos a montones.
Sí. Ah, sí, és veritat.
Clar, pues aquest... Clar, vale, pues aquest tipus de crim és com... Bueno, chica, pues...
Uf, Lola Flores donaria per fer un programa sencer perquè és molt complicat i són tantes les línies de discriminació, de complexitat del personatge i del moment.
Sí.
Buah, que però seria molt difícil.
Parlant d'aquest crim en concret, d'estafar Hisenda, pues no ho sé.
Bueno, som espanyols, no? Sí, que fem.
Sí, just no l'altre dia vaig veure per TikTok i tal que un rapero, que ara no me'n recordo com es diu, que portava uns quants anys tancat a la presó, pues que havia sortit abans d'hora per bona conducta i no sé què, pues l'han deixat sortir. I hi havia molta gent que no se n'havia ni adonat de que aquest home estava a la presó, simplement era en plan, porta uns anys inactiu, però no sé per què. Yeah. Llavors, clar, el moment de, hòstia, aquest tio ha sortit ara de la presó, però per què estava tancat a la presó? És que justament vaig veure el vídeo d'una persona que ho buscava en el moment. L'havien tancat perquè tenia, el van detendre i portava no sé quants quilos de droga a sobre. Clar, i la gent deia, bueno, uns quants quilos de coca, bueno, mentre no hagis matat a ningú, violat a ningú i no sé què, doncs vale, tio, jo què sé.
El barem és complicat, és que aquí està la cosa.
Clar, llavors com que la gent s'alegrava, no? De, ah, bueno, només és una mica de droga, vale, ja
bueno,
està.
Bueno, sí que, clar, perquè avui en dia també semblen, ah, bueno, doncs només és això.
Sí, perquè ja tenen aquest greus. Punt, exacte.
Clar, clar. Vale, llegeixo... Llegeixo, vols llegir tu l'últim comentari?
No, dale.
Sí, vale. La Irina ens diu, jo sóc fidel defensora de que sí s'ha de separar mentre es té en compte les errades morals de l'artista. I entre comentes diu, ¿acaso grandes hijos de puta no han hecho grandes obras maestras? Això ho deia un profe meu i la veritat estic super d'acord. Per ficar un exemple recent, la Brigitte Bardot, que va morir fa unes setmanes, era profundament racista i amiga de Le Pen. Ja, 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 ja. Però per mi no treu que fos bona actriu. Era racista? Sí. També era bona actriu? Sí. Jo crec que la clau està en tenir... en tenir en compte les dues dualitats. També em ve el cap Bukowski, era una persona escarosa com a persona, però el seu estil literari està guai. Bueno, almenys per mi. Però era fill de puta igual que Marx. I adoro la teoria de Marx, però també era un cabró. Vale.
Sí.
Ok.
Mira,
aquí podem desgranar molt, està molt bé, Irina, tots aquests exemples, perquè crec que...
I me'n va, dir més que no...
Però
que
a mi em sorprèn, i Irina em sorprèn, perquè... crec que el seu propi argument no està, o sigui, no està separant l'obra de l'artista.
Jo és el que, quan va enviar això, vaig agafar... Clar, això ens ho va dir des de l'Instagram d'Espàcia. Jo ho vaig llegir, i jo, que és una col·lega meva, la Irina, la vaig obrir directament per WhatsApp. I li vaig dir, Irina, he vist el que ens acabes de dir, Espàcia? I dic, hi ha algunes frases que dius a les que estic d'acord, però jo les veig des de la perspectiva de no separar, i clar, tu la de sí. I llavors això em sorprèn. Evidentment, la frase de ¿acaso grandes hijos de puto no han hecho grandes obras maestras? És completament certa.
I és no separar. I és no separar. Perquè és dir,
que no separar,
era un fill de puta, però va fer una gran obra, per tant, entenc i abraço la dualitat d'aquest artista.
És que em dóna la sensació, precisament, que quan diu jo crec que la clau està en tenir les dues dualitats, no està separant.
Bueno, hauríem de parlar amb la Irina.
Sí, Irina, un dia parlem. Està
clar,
bé.
Perquè les té en compte. Sí. Quan tu les tens en compte, és que no estàs separant. La idea és dir, jo miro què quadra i no tinc en compte res més.
Clar.
Ja està. Llavors estàs separant.
O jo escolto aquesta cançó i no tinc
en
compte...
I no tinc en compte res més. Però sí, si tens en compte les dues dualitats, encara que segueixis consumint, no estàs separant l'obra de l'artista.
Clar, el que estàs fent diferent potser és acceptant aquesta dualitat i seguir consumint sense cap tipus de problema, però no està separant.
Exacte.
Bueno, creiem nosaltres, Irina.
Sí, bueno,
no volem, no volem dir-te el que penses.
Ens pots contestar, Irina, quan escoltis això.
Però sí, i m'agrada molt que hagi tret a la Brigitte Bardot, perquè jo també em vaig com hiperdecepcionar, perquè vaig dir, no, s'ha mort la Brigitte.
De fet, me'n recordo que quan va morir la Brigitte aquesta, la Chapel Run va compartir una història de, oh, descansa en pas, Brigitte, perquè es veu que...
En una cançó seva.
Sí, l'havia agafat com de referent estètica per un videoclip d'una cançó i no sé què. I al cap de pocs minuts va penjar una altra història dient, no en tenia ni idea que aquesta tia era tan racista, disculpeu, i va eliminar l'anterior story, saps?
Molt bé.
Cosa que em va fer gràcia.
I una altra cosa, això, no ho podem saber tot.
No.
Clar.
En aquesta època on hi ha tanta informació, tantes persones, doncs perdoneu si alguna cosa ha fet malament. Clar. Directament des de nosaltres com a col·lectiu Espàcia, també.
Sí, sí.
Clar.
Ens ha passat, no?, amb alguna...
Ara
hem hagut de revisar. Sí, però també llavors menciona a Bukowski i Karl Marx, i per mi aquests dos entren a dintre de la categoria aquella que us deia de...
Fa tant de temps que...
A mi no. I no entra per mi Marx. L'altre dia vaig veure a la Elsa... Ai, és que aquesta dona mai em queda el seu nom. Una filòsofa egípcia que va morir fa poc i és molt interessant. I va dir... No, i li di, la pregunta era, per què no ets marxista? I diu, no sóc marxista perquè he llegit Marx. Perquè no puc separar a un home que, per exemple, era un misògin, era patriarcal, i que tenia un fill legítim, no el va reconèixer mai, no va posar mai un peu a una fàbrica. I clar, quan et diuen això, i per què no separo concretament Marx? Perquè la gent encara es considera marxista. Llavors, és complicat... I la teoria de Marx, ojalà es posés en pràctica des de moltes bandes, però no puc separar que aquesta persona, per mi, en el meu cas, va ser una decepció, perquè a la universitat no t'ensenyen aquesta part.
Clar,
t'ensenyen
no.
La teoria, i la teoria de Marx, el comunisme, etcètera, etcètera, però no t'ensenyen com era aquesta persona. I jo hagués revisat la seva teoria des d'un punt de vista més crític si m'haguessin dit com era aquesta persona. I en el cas del Marx, per mi, és especial i diferent. Per què es considera... Perquè és un insult dir-te comunista o dir-te marxista des de moltes bandes. Llavors, és una paraula que és... no et diuen eres un bukowskinista. Llavors, en aquest cas concret, el de Marx, per mi, és diferent.
Però també és molt delicat, precisament perquè la gent que és... no d'esquerres o antimarxista, si existeix tal cosa, també farà servir aquest mateix argument per dir, bueno, però Marx era tal... Que no dic que no hàgim de ser crítics amb Marx, eh? Ojo, jo estic d'acord amb que era un misògin, que no va trepitjar mai una fàbrica, etcètera, etcètera. I que hi ha altres teòrics de comunistes o al voltant del comunisme que són molt més interessants i que eren molt més coherents en aquest sentit. Però crec que és un tema molt delicat, el de Marx en particular.
Sí,
no t'estic dient que no
tinguis... Però per això dic, jo no dic no seguir-ho i no dic que no estic d'acord. Et podria recitar totes les coses que estic d'acord amb Marx i no crec que sigui el que té el context. Però reviso, o sigui, decideixo ara com reviso la seva teoria.
Exacte, sí, sí. No, aquí revisant, sí, ja ho sabeu. No, no. Però revisant-ho un ratito. Digues, digues.
Una cosa també que vaig estar pensant quan vam començar a pensar aquest capítol, ostres, era allò de, evidentment, pots seguir gaudint d'alguna obra que l'autor pues, hagi sigut mala persona, tenint certes coses en compte, i una que per mi és molt clau és que si tu vols recomanar aquesta obra a algú pel motiu que sigui, perquè potser encaixa amb aquesta persona per, jo què sé, qualsevol tema, que tu també quan diguis aquesta obra potser et pot servir o et pot agradar per això... Però tingues en compte que l'autor és tal. Per mi, si aquest però no el fas, i tu ho saps, i ho obvies, i no li expliques a l'altra persona, mal. Fer aquest avís, i llavors que sigui l'altra persona que decideixi si consumeix o no consumeix aquesta obra, per mi també és una cosa bastant clau.
Jo també pensava l'altre dia, si per exemple, a mi em ve algú i em diu... M'agrada molt... És que ara, bueno, faré servir un exemple que en parlarem després, però a mi em diu... M'agrada molt Neil Gaiman. Jo primer me'l miraria així i diria però tu saps, no?
Sí.
I em diu sí i m'agrada molt igualment el Gaiman, a mi em diu molt d'aquella persona ja.
Sí.
Perquè jo personalment no ho faria, és a dir,
sí,
he deixat de consumir el Gaiman conscientment.
Sí.
Vale? Vull dir, jo crec que això també és un...
Canviaria si en comptes de la frase en comptes de ser m'agrada molt Neil Gaiman et diguessin m'agrada molt aquest llibre de Neil Gaiman?
Sí, seria diferent, jo crec.
Vale.
Perquè et pot agradar molt el llibre.
Sí.
I és el que dèiem, no pot ser retroactiu. Tu ja tens el llibre, ja t'has llegit el llibre.
Això m'ha passat fa poc, precisament, amb aquest artista, perquè recordeu que estava fent aquest curs de l'altra edat de l'antiga Grècia, i justament al final, l'últim capítol, parlant d'Orfeo i de Sandman, el còmic, tant com la sèrie, parlant d'Orfeo i Eurídice. I llavors el profe va recomanar de Sandman. I jo anava escoltant, anava a dir, aquí Mireia, què passa? Perquè clar, que era, no era context, era un context de filosofia, ja les meves aportacions totes van cap a la mateixa banda, i al final vaig dir, mira, ho he de dir. Dic, bueno, a mi també m'agrada molt.
Perdona!
M'agrada molt, dic, però clar, hem de ser conscients del que està acusat. I llavors el profe va dir, sí, és veritat. I jo en aquell moment vaig pensar, sisplau, que no ho sàpiga, i que estigui recomanant això sense saber... del que està acusat, però no.
Va dir
que sí que ho sabia. I llavors em va donar les gràcies i va dir gràcies perquè tens raó que ho estem recomanant, però com a mínim... Que...
Clar, això és el que deia jo d'avisar o
exacte,
no avisar l'altre.
Exacte, exacte. Sí. Doncs aquest senyor no estava avisant i jo em pensava, dic, no ho sabrà. Però sí que ho sabia. Llavors va ser un...
Sí, sí, no estic totalment d'acord amb tu. Sí. De fet, a classe també... No me'n recordo... Sí, crec que es va mencionar el Sonar. No, el Sonar no. Sí, el Sonar, el festival aquest que de Barna, que va passar això de que l'havia comprat una empresa israeliana,
sí,
no sé què,
exacte.
No? I algú de la meva classe va aixecar la mà i va dir, bueno, igual agafa un altre exemple perquè què tal, no? Vull dir, i el profe, però jo no sabia. Si no ho sabies.
Bueno, clar, si no saps.
Clar, per això dic que no, si no saps, no podem saber tot i és que no podem estar al dia
no,
de tot.
No, i fins que no t'ho diuen, però crec que un cop t'ho diuen això, has de ser-ne bastant conscient.
A partir d'aquí.
Vale, jo tinc una coseta abans que seguim el següent blog, si voleu, vale? Que és una cosa que em fa com il·lusió llegir.
Ahà, endavant.
I que queden les ondes.
Les ondes radiofòniques.
Les ondes radiofòniques. Dijous passat estava jo veient el millor programa d'estar passant de la setmana, que és el dijous, perquè hi ha la... espera que m'equivocaré, eh? La Natza Ferrer i la Núria Marín. Núria? Crec que sí. Perdoneu. I la Maria Rovira, que és la Oye Sherman. ¿Vale? I ella té una secció que es diu Secció de Coses i és molt divertida. I va començar a Machete, ¿vale? Parlant de un dels meus homes preferits d'odiar, Juan del Val.
Ai, vale.
Juan del Val, que va anar a el programa La Roca de la Sexta.
No sé ni punyetera idea de quin programa és.
Jo tampoc, no miro la Sexta, però bueno, no sé, no miro la tele. I parlava sobre el bueno de Julito Iglesias.
Claro, vaya combinació.
Clar, no, és que aquí ja... Bueno, bueno, ara és quan us sorprenc i us dic que Juan del Val l'ha condemnat. No.
No.
Us llegiré textualment el que va dir aquest senyor. Vale? Intentaré anar ràpid, però és que no té desperdici. Vale?
Vale.
Imagineu-vos que sóc el Juan del Val. No estoy en absoluto de acuerdo con que el artista tenga que ser ejemplar de nada, excepto, o sea, salvo en el arte que desarrolla. No sé cómo sería...
Como tú, perdona.
No sé cómo sería de ejemplar Picasso. Al parecer no lo era demasiado. Si el mejor cardiólogo... Tot això penseu que anaven tallant, ¿vale? No és que no sàpiga parlar l'home. Si el mejor cardiólogo, el tipo que mejor opera del corazón a un niño, es un indeseable y a tu hijo le tienen que operar del corazón, tú le vas a decir, pero bueno, exactamente cómo piensas, qué hizo a no sé qué persona, cuando le gustan los animales, no, ¿verdad? Dices, que opere a mi hijo, porque es el mejor. A mí me parece que en el fondo hay una falta de respeto al arte. Con sus huevazos va dir això. Clar, el divertit va ser després, doncs, la Maria Rovira, doncs, com, debatint tot això, però és que el senyor desubicat absolutament, no?
Totalment.
Intentant justificar lo injustificable.
O sigui, una de les coses que precisament tenia apuntades és que no... O sigui, hi ha una responsabilitat darrere dels artistes. Una responsabilitat a l'hora de com moldegen la societat. No com operen el cor a una persona. No estem parlant del mateix. És quin és l'impacte que té aquest senyor. Sí que és veritat que jo no li preguntaré a un cirurgià. En això té raó. Jo no li preguntaré què opina. Potser ja, depèn de l'hospital que hi vagis, et pots fer una idea de cap a on va una cosa, cap a on va l'altra. Potser ell sí que va al privat i té una idea.
Bueno, i al revés passa, vull dir que a vegades hi ha hagut metges que s'han negat a fer tractaments a persones per ideologia.
Per exemple, Bueno.
Sí, sí.
Però l'impacte que té un artista no es queda a la camilla.
No. No, és cultural, no és una cosa física i literal correcta. Però bueno, que és un puto desubicat, no? I després la Maria Rovira feia la broma de el Juan del Val dient al seu fill, vale, hijo, te va a operar Julio Iglesias, però no me preguntes por qué, vale? No me seas feminazi, li deia.
Wow.
Però sí, em va semblar, la veritat, bastant divertit. Vale, pues si voleu.
Sí.
Molt bé, doncs, després de parlar de posicionaments generals, el debat es complica, ja venia complicat de casa, quan posem noms i cognoms sobre la taula.
Que ja els hem posat.
Que també
sí,
hem
ja n'hem
posat
alguns.
Però anirem més, encara. Perquè no és el mateix parlar en abstracte de separar l'obra de l'artista que fer-ho quan l'artista té un rostre, una obra que estimem o una polèmica molt concreta associada. En aquest espai no farem una llista per jutjar, bueno, sinó per pensar amb criteri. Per veure com el context, el moment històric, el tipus de conducta i la nostra pròpia mirada influeixen en cada decisió. Perquè els casos concrets són on el debat deixa de ser còmode i es torna interessant.
Ah, exactament. Molt bé.
Doncs comencem, i com ja portàvem el tema del Neil Gaiman, i posar l'exemple que per mi és complicat. Primer això perquè és decepció.
Sí.
Decepció forta. O sigui, forta de no només a nivell de les seves lectures no m'inspiraven a feminisme, o sigui, a drets humans, per mi anaven molt més enllà. Jo, per exemple, hi ha un llibre que es diu Stardust, que em sembla boníssim.
Ai, la pel·lícula és molt divertida.
Ah, doncs no he vist la pel·lícula, però veus, doncs ara ja...
Igual no.
Jo la vaig veure de petita i em va... O sigui, l'he vist com 40 doncs, vegades.
El llibre em va semblar molt graciós, molt fàcil de llegir, molt interessant i, a més, amb un final molt feminista.
No me'n recordo. Sí, sí que me'n recordo. Final,
amb una mirada o una perspectiva de gènere ben aplicada. Llavors, per mi, decepció per Good Omens. Ja sé que Terry Pratchett està ficat, però per mi és un problema. I és un problema per Netflix perquè no l'estan seguint.
Bueno, l'acabaran amb una mena de capítol d'un, com una mena de pel·lícula final, alguna cosa així.
El mateix que hem fet amb The Sandman. Estava projectada per més de dues per més de dues temporades i el mateix. I llavors, crec que us ho vaig explicar, però per mi va ser una decisió de que la meva parella volia veure la segona temporada. Clar, la primera no sabia què havia passat a Nick Gaiman, si posem en context, està acusat de diverses coses bastant greus de, a nivell d'abús sexual, tràfic de persones, etcètera, etcètera, amb, juntament amb la seva dona. Recordem que ell té una filla que en el moment que tot això va passar, la seva filla potser tenia la mateixa edat que de les persones que eren víctimes o que estan suposadament són víctimes, perquè encara està tot això en judici. Llavors la meva parella volia veure la segona temporada. I jo deia que no, que estava molt capficada que no, diia, bueno, pues la mires tu, però sí que és veritat que és una sèrie per mi boníssima. O sigui, la història és bona i la sèrie està molt ben feta. I llavors vaig pensar, vale, vaig quedar a mi. La veiem, però abans de veure repassem totes les notícies que expliquen tot el que ha fet aquest home. Dic, perquè estava totalment negada. Vaig deixar un llibre a la meitat i un audiollibre a la meitat i no he seguit veient. I tenia una llista de llibres que tenia pendents de llegir i de còmics. En tinc un també que me'l van regalar i ja s'ha quedat. I llavors és el que vam fer. Ho vam llegir tot i fins i tot va haver-hi un moment que em va dir, ui, això que passa a la sèrie fa que pensar després, quan saps certs comportaments. Això dona a pensar. Però el que vull dir i vull posar en relleu de la sèrie és que les actrius són increïbles, increïbles, i l'última episodi està fora, no sé, la veritat és que no he buscat informació si és de Neil Gaiman o no, però el dediquen només a la mort, i em sembla que és una obra d'art feta per aquestes persones. Llavors, crec que és de l'únic que he passat de dir dels meus principis de no separar, però sent conscient, fer un exercici conscient de revisar tot el que havia estat acusat.
Seu de tortura, això, també, de dir, vaig a llegir tot i... O sigui,
perquè,
super,
Perquè en part m'estava castigant a mi mateixa per veure-ho.
No, entenc. Bueno, has decidit pagar un preu, que era aquest, no? Sí. Jo, per exemple, t'interrompo un moment amb això del Neil Gaiman. A mi m'ha passat igual, jo no... Em va encantar Sandman la primera temporada, la veritat és que la vaig gaudir moltíssim, i la segona no l'he tornat a... no l'he mirat, i no, que ara mateix no tinc una urgència tampoc de veure-la. Si algun dia em ve molt de gust, però és que tinc tantes coses a veure també, que doncs no hi ha problema, no? Potser jo tampoc tenia tanta estima en Neil Gaiman com això, però bueno, evidentment també va ser com una hiperdecepció. Però a mi em ha recordat el que em passa a mi amb tres actors en particular de Hollywood, que són la tríada de los señoros, que són Johnny Depp, Brad Pitt i Leonardo DiCaprio.
No estava preparat, però és que...
No, però és que temporalment no, també tenen... Sí. No? Sí. Okay. Llavors, per mi són bastant diferents els tres casos, però, per exemple, l'altre ja estava veient Assassinato en el Orient Express, que és de la Agatha Christie, és una adaptació de la seva novel·la, i surt el Johnny Depp. I jo tot el rato que sortia el Johnny Depp, us ho dic, que estava incòmoda. Jo estava en plan, no m'està agradant això. Hi ha una pel·li que m'agrada molt, que a més aquesta va per doble, que és El Llanero Solitario, que és, bueno, per triple, perquè és de Disney. Sí. Surt el Johnny Depp i també surt el de Call Me By Your Name, que li gusta comer persones, apparently.
Vale? Sí, és veritat. Llavors,
és una pel·li que tinc moltes ganes de tornar a veure, però en plan, no la tornaré a veure.
I clar, jo la recordo molt bona, aquesta pel·lícula.
Sí, jo també, m'agrada molt.
Clar, jo per mi, Johnny Depp també és fan de Tim Burton, que ojo, també s'hauria de revisar.
Clar,
és complicat.
Sí, Tim Burton també té l'ita. Llavors, amb Brad Pitt, hòstia, per mi és un no. O sigui, mai més tornaré...
Per mi és una decepció, eh?
Mai més veuré una pel·li nova del Brad Pitt.
Exacte.
Però és el que us deia, retroactivament no sé quin sentit té.
Sí, tens raó.
Vull dir, jo no aniré al cine, no pagaré una entrada al cine per veure una pel·li del Brad Pitt, perquè, a més, m'agrada molt l'Angelina Jolie, i a Brad Pitt ja estem parlant no només violència cap a la seva dona, sinó violència vicària també cap als seus fills.
Sí.
Llavors, per mi això és imperdonable de totes totes. I llavors hi ha Leonardo DiCaprio, que per coses del destí en aquesta tríada és el mal menor, perquè...
Sorprenentment!
Sí, correcte, perquè sí, és un gilipolles, perquè el de no tenir nòvies més grans de no sé quants anys, no sé què... Ok, però és una mica el que dèiem dels crims.
Sí.
No? Vull dir, mal... però no tan mal.
Clar, és que estàs aquí dalt, doncs... Pues,
però, per exemple, hi ha aquesta pel·li nova que se m'ha recomanat, que es veu que està moltíssim. Molt bé. Que, bueno, he sentit coses molt bones i coses molt dolentes de la pel·li.
Només bones.
Quina?
Solo una batalla tras otra, sí. Perdó, es diu. O sigui, una batalla tras otra, que també surt la Tiana...
Nominada als Oscars.
Sí, surt la Tiana Taylor, que a mi m'agrada molt, per sí. L'altra banda.
La Tiana sortia en Chanel.
Sí, he vist.
Molt ah, bona. Sí, he vist el cartell.
Llavors, clar, jo no vaig voler anar a veure el cine perquè surt de Leonardo DiCaprio. I també tinc aquesta incomoditat, tot i que només és perquè és gilipolles. Però bueno, és una pel·li que si surt en streaming, doncs pues la veuré i no tindré cap tipus de pes o sigui, com... no em sentiré malament. Però després també, evidentment, havent parlat de Brad Pitt i de Leonardo DiCaprio, tenim el problema de Quentin Tarantino. Perquè també fa poc van sortir unes declaracions seves dient sí. Que era sionista, sí, perquè ell no, viu...
I que sempre ho
i
seria.
Que morirà ell a Israel sí. Si fa falta, està casat amb una dona israeliana, pipipi, el que tu vulguis. Ok, però clar. Django. Malditos bastardos. Jo què sé. La majoria de pel·lis...
Four Rooms.
Clar, Death Proof, que és la meva preferida de Tarantino. Hòstia. Però és el que us dic, com que res, jo ja les he vistes.
Sí, sí, en aquest punt.
M'agradaria tornar-les a veure. Sí.
Però mira, jo, per exemple, volia anar a veure l'assistenta. I m'ho vaig pensar, i no és culpa, potser, ni de la productora, però jo m'ho vaig pensar perquè no vull veure una pel·lícula d'aquesta dona.
De les Finis Finis, no em surt mai el nom.
Clar, no només per la polèmica racista, sinó obertament trampista. Llavors... em costa, és el que tu dius, potser el que hi ha als Estats Units ara mateix ja no és el mal menor, perquè ara mateix, tal com està recolzar obertament a Trump, ja comença a ser un mal major. Uh-huh.
Sí, tot i que, no l'estic defensant que quedi clar, però ella va fer... O sigui, tota aquesta polèmica és una mica anterior a aquesta escalació
sí,
tan sí, heavy
exacte.
Que hi ha hagut ara.
Sí, que és veritat.
Però...
sí, que és veritat, que al final, el que sí. Diem, l'han votat. Sí.
Des d'aquí, en contraposició a la... Sydney, joder, no em sortia el nom.
Sydney Sweeney.
Joder,
ho acabo de buscar.
Gràcies.
Contra... l'altra...
No, sí, la de la pel·li, sí, la Amanda sí. Seyfried, però no, Doja Cat. Perquè l'anunci dels jeans, que era en plan... your jeans pass the blood, no sé què. I llavors la Doja Cat va fer un TikTok que era en plan... jeans are pants, com de paleta, sí. No? I és, la Doja Cat fa aquest tipus d'humor tan divertit.
Aquí no ho tenim, però, òbviament, jo no escoltava abans a la Nicki Minaj, però...
Ai, és veritat, se m'havia oblidat de la Nicki, mare
clar,
meva.
Clar, és que a més, o sigui...
Sí, no, baixem del barco,
no, el
baixem.
El dia que jo em vaig llevar i vaig veure tot això de la Nicki, vaig dir...
Ciao.
Què?
Baixem del barco Nicki Minaj, però podem pujar al barco Cardi B, que és
sí,
com...
Sí, i tant.
No? I a més és molt divertida i...
molt divertida,
sí, sí.
Molt autèntica.
Està molt bé.
Sí. Tot això, m'estava fent pensar en un argument que em va donar la Irina a la nostra conversa per WhatsApp, que també volia parlar com de la col·lectivitat de l'art, en el sentit de potser un productor o un director de la pel·lícula és molt mala persona, però
totalment
potser
d'acord.
Hi ha actors, actrius o equip, perquè per fer una pel·lícula necessites tropocientes mil persones, que no recolzen això. Llavors potser ja no estàs...
Per això és el que deia de Sandman, la... eh?
Clar.
O sigui, per mi de Sandman vaig posar això i primer... O sigui, perdona, t'he tallat.
No, sí, anava per aquí, de que potser no estàs... pues això, dient oh, quina bona feina han fet aquesta gent fent aquesta pel·lícula només perquè una persona involucrada que acostuma a ser la més important és la que és mala persona, i això em passa una mica pues, amb Good Omens, perquè jo els actors de Good Omens los
sí,
amo con todo mi corazón.
Jo aquí no m'ho pensaré, eh? Jo si surt Good Omens ho veuré, perquè
sí,
també...
jo veuré. Jo també,
però per mi, per exemple, penso, ara no podem saber què pensava Terry Pratchett, però això eren molt amics, sabia que tenia aquests comportaments, i a mi tot això de gent tan propera, de
és
coses
probable.
Tan dolentes, em fa pensar. El dic de Sandman perquè, a més, o sigui, té una perspectiva, per exemple, hi ha una persona no binària, que és Desire, és que em sembla que està tan ben feta, sembla tan bonica.
És que no l'he vist, i clar, m'entren ganes, però alhora no m'entren ganes.
Ja és
no, però la primera temporada la passem perquè no ho sabíem.
No, però, per exemple, és que amb Neil Gaiman m'ha passat que la teva germana em va deixar un llibre, el d'American Gods,
B.
I el tinc allà, mort de risa, des de fa més d'un any. Perquè no veig el moment de...
Jo el tinc il·lustrat i ja no l'he obert.
Quan l'agafo per dir, va, vaig a llegir aquest llibre, veig el nom a la portada i dic, ai, és que se'm passen les ganes.
Vale, que quedi molt clar també, que això és una altra cosa que parlava l'altre dia amb els meus amics. Sí, no separem l'hora de l'artista,
sí.
Però el que deia de que no pot ser una cosa retroactiva vol dir que no fa falta que agafem i cremem llibres, tampoc.
No,
que no nos volvamos locos.
I que no directament l'obra és dolenta.
No, una cosa no treu l'altra, no. Correcte. Però bueno, és divertit i complicat.
En el cas que teníem aquí de la Chimamanda Ngozi Adichie, per mi aquesta també va ser una decepció, perquè per mi va ser un dels primers llibres, me'ls van regalar, de Todas deberíamos ser feministas,
sí,
i la mirada única de la història o alguna cosa així, que són dues xerrades, bueno, són tres xerrades d'elles de TED Talk, i per mi van ser un abans i un després a l'hora de revisar el racisme, del feminisme, però clar, després no et posiciones obertament en contra de les del que diu J.K. Rowling, d'alguna manera la recolzes, no, quan et pregunten directament de tot el tema trans no ho desmenteixes i després compres bebès, pues complicat.
Bueno, en sumen punts.
Sí,
suma punts, perquè com a mínim nosaltres l'obviem.
Exacte. Simplement, en aquest cas, jo tenia dos o tres llibres, novel·les seves, que la tenia pendent, pues ja no.
Els has cremat. No,
no, no, simplement que no me les he comprat.
Jo tenia el de Tothom hauria de ser feminista, me'l vaig llegir, em va encantar. Això em va obrir els ulls de moltes maneres. Jo aquest llibre li vaig deixar a algú, no sé a qui, no se m'ha tornat mai. Algun cop vaig intentar per Instagram el típic de a qui li he deixat aquest llibre, que me'l torni, sisplau, no ha aparegut aquest llibre, ara ja no em fa pena no recuperar-lo.
I posem l'exemple que nosaltres ens el van donar per un premi, un d'ella, i vam decidir retornar-lo explicant a la persona que no sabia què havia passat amb aquesta persona. O
i
sigui,
no
jo crec que ens ho van dir de molt conscient, de mira quin llibre estic donant al col·lectiu Espàcia, saps?
Sí.
De la Chimamanda. O sigui, vull dir, que era conscient de dir, ho estic fent bé.
Super, super.
Llavors, i la intenció era molt bona.
Perfecte, sí. I també forma part de la nostra intenció d'anar revisant i anar dient a les persones, saps què?
Sí.
Sabies que...
ara que estem parlant de noms i cognoms de gent i tal, vull parlar un moment d'una història que vaig veure just ahir, de la Billie Eilish, que la Billie Eilish i el seu germà, el Phineas, no paren de compartir a Instagram i a les històries totes les notícies sobre ICE.
A mi encara m'agraden més, o sigui, després de...
Exacte. I de fet, o sigui, no paren de compartir, i ahir vaig veure una que era una, la Billie s'havia fet una selfie i posava "Fellow celebrities, are you going to speak up or what?" I vaig dir, molt bé, Billie! Sí. Molt bé! Sí. I llavors, aquesta la vull posar com a exemple, bo. Bé,
o
Billie
com el Mark Ruffalo, que també. Ara diuen que l'han fet fora de Disney per les declaracions que va fer a la alfombra roja al Golden Globes.
Ah, pues mira.
Perquè va anar contra del Trump i contra... Bueno, pues...
No li faltarà feina encara que el facin fora.
No, aquesta la cosa.
No. Molt bé ara... pels dos.
Jo, una de les coses que volia comentar era el tema de la Aziz Ansari, que per si no sabeu qui és...
No, jo no en tinc ni idea de què...
Perquè no has vist Parks and Recreation.
Correcte.
Master of None. Tampoc.
No.
Vale. Doncs és un dels protagonistes de Parks and Recreation, que per mi és una de les meves sèries favorites, i no ho he dit ja, ho he dit mil vegades.
Seriote. Vale, per la cara sí qui és.
Vale. Doncs llavors aquest home va ser acusat d'agressió.
Ah, sí, aquest cas ja l'ha... Sí.
Vale? Va ser acusat d'agressió. I el que va fer és fer un monòleg d'aquests que fan a Netflix, un especial, parlant del tema. Vale? Llavors,
pot sortir molt bé o molt malament? Va sortir malament.
Va sortir malament perquè l'han cancel·lat bastant.
Vale.
L'han cancel·lat bastant. Però ell deia que ell no era conscient, o sigui, per mi em va semblar molt greu, i poso sempre com a exemple aquest, que no era conscient que la cara que estava posant la noia era que no volia. No sabia quantes vegades s'havia vist en aquesta situació, perquè li semblava normal que una dona actués d'aquesta manera tenint sexe. Vull dir, que no sap quantes dones, i deia, era missatge cap als homes, de penseu quines cares tenien en algun moment, sobretot anant borratxo, perquè ell estava de festa, penseu quines cares tenien les dones, i si ara, sent conscients, penseu que eren de plaer, o simplement és que no podien dir que no per la situació en la que estaven. I ell mateix deia, no sé quantes vegades m'he vist en aquesta situació, perquè no era conscient que això era un no.
Hòstia, és heavy.
És molt fort.
Clar, llavors, d'aquesta manera, per reconèixer que ho havia fet, que potser d'altres no arriben ni en aquest punt. I després ha tingut molt poca feina. Master of None és una sèrie molt bona, molt bona, a sobre amb una de les protagonistes lesbiana, que em sembla brutal la, el paper que té i com ho fa. És una sèrie molt sentimental i molt ben feta, doncs pues allà s'ha quedat, perquè era seva, a més. No sí. era només la protagonista, era vale. seva.
Sí, produïda per ell, sí, sí.
I ha fet, ara he vist fa poc que ha fet una pel·li que l'ha dirigit i també sortia, però de la projecció que tenia, el que podia haver sigut, doncs, és el que passa.
Sí, sí. Bueno. Sí, això m'ha fet pensar en un exemple que he posat aquí jo també, que és Sergi Pedrero, que...
No sé qui és.
Ja, és el generacional.
Okay.
Era un xaval que era DJ, conjuntament amb Luc Lorent, que és una colla que és com de la colla de la Dulceida.
Vale.
Vale. Sí, llavors no. estem viatjant sí, en el temps a potser fa 10 anys enrere.
Sí.
Aquest noi se'l va començar a acusar de... d'enrotllar-se amb menors, de pressionar menors per Grindr, per Twitter, etc, etc, etc. Crec que va començar exposant-lo un noi a Twitter dient, posant screenshots de passat això, m'està dient això, tal, i a partir d'aquí van començar a sortir molts, moltíssims. Aquesta persona va desaparèixer completament de les xarxes socials i no l'he tornat a veure enlloc en me vida.
Que és greu, és el que dèiem.
Sí, sí.
Això és greu.
Gravetat, sí. gravetat és greu. De, sí. dels fets.
Però o sigui, una part de mi és com que m'agrada, no? Que, sí. que pum, home, ha desaparegut
aquells,
i no...
Home,
amb
aquells, és que no sé, Ajax o eren així?
Ajax
sí,
i Proc.
Ajax també i Proc. Va ser automàtic. Sí. Amb tot el que va sortir.
Sí, però encara estan intentant defensar-se,
sí.
eh?
Sí, i de fet
i han sortit més raperos...
Tirant-li bif.
Ah, sí. Han denunciat a la Cristina Fallarás per ella
sí.
també
sí. Bueno,
difondre...
Sí. És bo que la gent denuncia perquè vol dir que algú està fent sí. i que sí. la gent s'està
sí,
ratllant.
Sí, que és veritat que han sortit bueno, altres raperos fent cançons tirant-li merda
sí.
a ell.
Bueno, i després ha sortit dones dient... Ah, o sigui, ara ho diu un tio i us ho creieu, no?
Ah, sí,
quan portem
exacte.
Mil baves dient... Però bueno, exacte. Això també és una altra història. Però sí, aquests dos també, telita, telita.
Bueno, tens aquí alguns noms?
Sí, jo tinc alguns noms i abans d'entrar en això en particular, perquè m'ho he preparat bastant, aniré ràpid per això, perquè ja veureu que és
sí,
claro,
ja,
i en botella.
Ja ens estem liant.
Sí. Primer de tot, dues coses que vull mencionar que són pertinents amb aquest tema és, primer de tot, la figura del geni, que ha sortit mm-hmm. molt quan he parlat sí. amb amigues i amics sobre el tema. El geni és una figura o és un prototip de persona que apareix al Renaixement.
Mhm.
I casualment, el Renaixement, de fet, he portat aquest llibre perquè ho poso en aquest llibre, perquè veieu que també tinc referents físics.
Que leïda eres, Maria.
Gràcies. Només m'ha llegit un cop. I aquest me l'han deixat, no és meu. Però justament el Renaixement és quan es fa la distinció entre belles arts i arts menors.
Okay.
Vale? I és justament les arts menors són les que hi havia més dones. Uh-huh. Vale? I anterior a aquesta divisió... Sorpresa. Anterior a aquesta divisió... tant homes com dones feien pràcticament totes les arts i també perquè el concepte d'art és una cosa molt més moderna que això.
Uh-huh.
Vale? Amb això en ment, l'altra cosa que volia dir, això és com una cosa antiga, i l'altra cosa que és nova, que és que crec que avui en dia separar o no l'obra de l'artista té a veure directament amb la cultura de la cancel·lació.
Uh-huh.
Vale.
És a dir, és potser el primer cop en la història on hi ha un efecte, entre cometes, perquè tampoc crec que sigui molt eficient en la cultura de la cancel·lació per se. Jo estic molt a favor de la cultura de la cancel·lació, vale? O sigui, aquí ens podem barallar, no amb vosaltres, crec, però amb altra gent, si fa falta. Però crec que és el primer cop a la història on hi ha conseqüències reals de les actituds d'artistes.
Mm-hmm.
I també més persones, evidentment, no has de ser artista perquè
no s'hi val tot. Ara ja no s'hi val
correcte,
tot.
Correcte, vale? Llavors, dit això, he portat tres exemples, però només en parlaré de dos. Un dels meus senyors preferits, Pablo Picasso. Vale. Bàsicament vaig fer una mica de recerca sobre ell i primer de tot lo greu que vaig trobar és que em va costar molt com trobar Picasso i les mujeres en una llum negativa. És a dir, sempre era en plan, ah sí, Picasso se casó muchas veces, Picasso tenía muchas musas, esta era una no sé qué y tal, y bueno, murió en un momento que no sé qué tal, però en cap moment hi havia un... Picasso era igual un poco malo, ni tan sols un atisbo d'això, ¿vale? Finalment vaig trobar un... De fet, va ser una persona que va fer un fil a Twitter en el seu moment, però la neta de Picasso, Marina Picasso, va escriure un llibre que es diu, diria... Espera que tingui aquí la imatge. Es diu Picasso, mi abuelo, també un títol, bueno, directe, i aquí parla realment d'un senyor que aterroritzava la seva família, ¿vale? Però per posar-vos un parell de noms només, vale? Olga Koklova va ser la seva primera dona, que era una ballarina russa, que evidentment va deixar la seva... Estava al ballet rus i va deixar la seva carrera per estar amb ell només. Al principi la pintava bueno, perquè veiem que l'art aquí té molt a veure també, la pintava en estil inclús realista, que és just abans que comenci a fer totes aquestes coses per les quals és més famós, i l'acaba pintant com una persona, com una boca així oberta, uns quadres com molt...
tètrics.
Sí, bueno, molt Picasso, perquè tampoc... Bé, sí. Deixaré la meva opinió sobre Picasso d'aquí. Però també el seu fill, Paulo, el seu primer fill que va tenir amb aquesta dona, el va pintar una vegada en un quadre que es deia Arlequín, on estava ell vestit d'Arlequí, i era una burla cap a ell, directament. I aquest fill seu, per començar a comptar morts, vale, 2 anys després de que morís Picasso, va morir en un accident de cotxe perquè era un alcohòlic, perquè era una persona que el seu pare sempre l'havia fet de menys, que l'havia contractat de xòfer perquè era en plan no podràs fer res més a la vida, doncs et contracto jo i que em facis de xòfer i ara ja està. Aquest, el Paulo és el pare, de fet, de la Marina, de la que va escriure el llibre. Llavors, també va estar amb Maria Teresa Walter, que tenia 17 anys i ja en tenia 41, vale? Bueno...
Alguna no es va suïcidar.
Sí. Sí, sí, deixa una retaïla de morts,
clar,
aquest senyor
també.
És que
en aquest punt hi és... per mi tenir en compte de que fins a quin punt no se li pot considerar fins i tot un assassí quan s'estan suïcidant per culpa teva, per les teves actituds.
Sí, sí. Bueno, a la Maria Teresa Walter la abusava sexualment, la maltractava, se sap que li cremava cigarros en el cos, vull dir, era com fantàstic. De Dora Maar, que va ser una altra dona amb qui va estar també, deia: Dora para mí siempre será una mujer que llora y es importante ya que las mujeres son máquinas de sufrir. Aquesta és una de les meves frases amb les quals...
Aquesta no l'havia sentit mai.
No, dir... Sí, sí, sí. Hòstia. Per això et dic que és una frase que un cop la sents, jo crec que aquí és no, literal no pots separar l'obra de l'artista,
no,
i ja no pots veure mai més Picasso, perquè, ah, que rica... Bueno, whatever. Mira-te una miqueta el Picassito. Llavors també, és que n'hi ha diverses, François Gillot, que va ser l'única que va sobreviure a ell, que el va deixar ella en ell. Igualment també he llegit això que un parell d'anys després de morir Picasso ella es va suïcidar, vale? Però bueno, aquí podria dir no, però és que ell ja està... Bueno,
sí,
okay.
Sí, sí. De la mateixa manera que el fill alcohòlic.
Correcte.
I, sí.
Jacqueline Roque, que també es va casar amb qui també es va casar el Picasso, el 61 es va suïcidar també. I també el net de Picasso, és a dir, el fill del Paulo, sí, el germà de la Marina, també va acabar morint, no me'n recordo com, però també tenia molt a veure amb... O sigui, era una persona molt trencada per com el tractava el seu avi. No els deixava anar al seu estudi, ni a casa seva, ni res. O sigui, realment era un dèspota. I tinc moltes ganes de llegir-me el llibre d'aquesta noia per veure, no? Vull dir, per reafirmar-me una miqueta més en tot això. Vale, i l'altre que us volia parlar, perquè bueno, jo crec que ja tothom que em coneix sap que no m'agrada gens Picasso, és d'una autora que sí que m'agrada, que és Patricia Highsmith.
Molt complicat.
Patricia Highsmith, perquè no sàpiga, escriptora de El precio de la sal, primer, Carol, després.
Matarà un ruiseñor.
No.
Deu ser una altra.
És una altra. Ah. Però és El talento de Mr. Ripley.
Ah,
bueno,
El talento de Mr. Ripley.
De la qual està fet la pel·lícula El talento de Mr. Ripley,
sí.
Que té un altre títol, però ha fet diversos llibres que la majoria, molts, s'han adaptat a pel·lícula. Crec que la seva primera novel·la, al cap de només un any...
No tenia res a veure amb Matar a un rossell.
Al cap d'un any, Hitchcock va adaptar la pel·lícula, o sigui, la novel·la a pel·lícula. I d'ella he estat llegint una mica, que es va fer l'any passat... un documental, l'any passat o fa 2 anys, que es diu Loving Highsmith, que precisament investiga una mica aquesta dualitat entre el geni i la problemàtica total i absoluta d'aquesta persona, que era com molt racista, molt antisemítica.
Clar, jo no ho sabia i fa poc que m'ho vas dir tu perquè vaig agafar un llibre del book.
Sí.
I llavors m'ho vas dir. I allà s'ha quedat?
Sí.
I jo crec que el retornaré.
Sí.
Crec que el retornaré perquè penso, el que dèiem abans, quina necessitat tinc jo de, amb el munt de llibres i la de coses bones que tinc, de llegir-me aquesta dona.
No cal. Per suposat, jo sí que em miraré, ja us donaré una mica de feedback, deures per mi, em miraré el documental perquè sí que m'interessa.
Home, és diferent.
Sí, sí, clar, no estàs consumint directament tampoc.
No, i estàs fent una revisió crítica, que
clar,
és
clar,
la cosa.
És la intenció. A més, si no m'equivoco, la que fa la veu en off del documental és la Gwendolyn, no me recordo, que és la Brienne of Tarth.
Sí, que també surt de Sandman.
Que també surt de Sandman.
És Lucifer.
Sí, sí, sí. Morningstar.
Hauré de veure Sandman, no em feu això, noies? No,
bueno,
no,
conclusió
no.
del capítol. Passeu-vos-ho tot pel forro i mireu Sandman. No, no. I llavors també, bueno, també volia parlar de l'Alice, o precisament una mica anava a dir sí. el mateix que tu. I també, en quant a la cultura de cancel·lació, crec que jo la suporto i crec que s'hauria de seguir fent, però també crec que és molt poc eficient en moltes coses perquè, per exemple, mireu sí. tots els artistes MAGA, o sigui, tots els artistes exacte, que suporten a Trump, que en diré, a part dels que ja hem dit, Nicki Minaj, també diré Billy Ray Cyrus, el pare de la Miley Cyrus, el Kid Rock, hi ha moltíssims més que són, són Snoop Dogg, que, bueno, amb la gent racialitzada o amb la gent negra dels Estats Units afroamericans no m'hi ficaré perquè no és el meu lloc, però és durillo també el tema.
Vinga, doncs passem al tercer punt. Bueno, justament avui hem parlat de molts artistes i no podem posar artistes perquè ens estan complicant una mica la vida amb els drets.
Spotify ens està xafant el copyright dels pebrots, així que hem tirat de música clàssica lliure de copyright.
Exacte, ja pensarem com ho fem, però de moment estem així. Sí. Bueno, després d'aquest debat general de casos concrets, arribem al punt que per nosaltres pensem que és clau, és què fem a la pràctica amb tot això. Perquè el conflicte entre l'obra i l'artista no es resol només amb opinions. Ja heu vist que no es resol.
No, són
decisions culturals, personals i col·lectives. En aquest tercer espai no busquem una solució única perquè no existeix. El que volem és posar sobre la taula eines i criteris que ja s'estan utilitzant o que podrien utilitzar-se per gestionar aquestes tensions diferenciant clarament entre obres no contemporànies i obres creades avui. Jo aniria ràpid, sí. les anem mencionant. Per exemple, per les obres no contemporànies, doncs fer aquesta separació amb aquesta contextualització crítica. Es manté l'obra, però, per exemple, en un museu, però s'incorpora informació sobre l'autor.
Estaria xulíssim anar a un museu i dir aquesta obra tal qual. Ojo, clar. Era un maltractador a la cartela del quadre.
Això es fa amb el patrimoni, o s'intenta fer amb el patrimoni.
Doncs,
per exemple,
exacte, el que parlàvem l'altre dia a Can Carné, no? Saber qui havia viscut a Can Carné.
Sí, correcte.
I hauria de ser obligatori que pensem en museus, que sigui més educatiu, perquè al final estem fomentant el pensament crític sense eliminar l'obra.
Sí, claro. El que deies tu de Marx, no?
Exacte, sí. Exacte.
Vale, bueno, ressignificar l'obra també. L'obra es rellegeix des d'altres marcs, feministes, antiracistes, decolonials, sovint amb clau crítica, posar el focus en allò que l'obra revela, no només en allò que pretenia l'autor. L'avantatge d'això és que transforma el relat cultural i el límit és que pot generar resistències en públics més clàssics.
Com aquests quadres, que no sé quins són, però... Que és que tu em vas dir... Jo m'agraden els quadres i tu em vas dir no, totes aquestes són esclaves. Ja et diré, ja et diré quines. Ja t'ho diré.
Ostres, vale.
Un francès.
Segur.
Clar, i en aquest cas ho dic
Gauguin,
perquè...
pot ser?
Crec que sí, perquè clar, l'obra diu una cosa, però depèn de com te la miris. I te la mires amb aquesta crítica, dius, vale.
Clar. Una altra cosa seria descentralitzar l'autor i visibilitzar altres veus, una mica el que havíem dit. No es retira l'obra problemàtica, però sí que redueixes la seva centralitat i es dona espai a creadores i creadors històricament invisibilitzats.
Per exemple.
L'avantatge, evidentment, és que amplies el cànon sense la censura directa i el límit és que el procés és, evidentment, lent i estructural.
Després, que sigui una decisió personal i situada en cada context. Cada persona decideix què consumeix i com. El que dèiem, pots consumir, però com ho consumeixes? En funció de la teva experiència vital i dels teus límits ètics. No hi ha una resposta universal. Aquí totes les mirades són vàlides, però pots diluir una mica aquesta responsabilitat col·lectiva que dèiem de què consumim i com ho consumim.
Mm-hmm. Exacte. Sempre ha de ser un debat obert i revisable en el temps. Hem d'acceptar que les respostes poden canviar segons el moment històric i els valors socials. El que avui incomoda abans era normalitzat i potser el que avui és normalitzat demà incomodarà. Mm-hmm. Llavors, això evita dogmatismes, mm-hmm. però alhora també incomoda qui busca normes clares i qui busca com una cosa que sempre sigui igual.
Exacte. I una altra cosa que per mi també és clau és diferenciar clarament entre consum privat i legitimació pública. És a dir, que no és el mateix escoltar, llegir o mirar en l'àmbit personal tu en tu casita que programar en festivals, convidar espais institucionals, premiar o homenatjar.
Clar, nosaltres no posarem un cineforum de Sandman. No us preocupeu que això no passarà.
No ho farem. No.
Llavors, amb les obres més contemporànies, aquesta contextualització és més immediata i explícita. Quan es decideix mantenir aquesta obra en circulació, explicar obertament quines són les polèmiques, no silenciar ni relativitzar, de dir, bueno, és que com és bo, pues la seva obra, no, diem-ho, que ha fet, evitar aquests discursos de neutralitat falsa i d'això, de no fer veure que no passa res. Pots seguir consumint, però que sàpigues que això passa. Exacte.
L'altre tema amb les obres contemporànies seria la suspensió temporal de suport, és a dir, una de les coses que es poden fer en casos greus, en processos judicials oberts, aturar col·laboracions, no programar mentre el conflicte és encara viu, esperar resolucions o canvis reals, i la clau és no censurar, tenir prudència i responsabilitat.
Què dia, Licho? Si li dona la raó en tot, ja em plantejaré jo si torno cap enrere. Clar. I escolto tot el que he fet.
Clar. I lligat amb l'altre punt que he dit jo, seria la decisió col·lectiva, no només individual, especialment en institucions, mitjans i projectes culturals. Tenir protocols clars, criteris compartits i decisions argumentades.
I aquí és llavors on apel·lem a l'administració pública, especialment les locals, que són les que munten les festes majors, que potser tenir un protocol clar escrit estaria bé per aquest tipus de coses.
100%. Sí. Ara estava pensant que vam anar a una xerrada, no direm de quin ni de què.
Ah, sí.
I en un moment la persona que estava fent la xerrada va dir tal, no sé què, i va treure a Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl, perquè no ho sàpiga, directora de cine nazi. I ella va dir, i aquesta persona va dir, jo és que separo l'obra de l'artista i me la pela.
Sí, perquè ens vam fer una mirada tu i jo.
Upsis, o sigui, a veure, en fi, el tema de l'Henry Fensal també seria molt bo, però el deixarem per un altre dia.
Aquesta és l'única cançó que Spotify no ens tomba. Està molt bé.
Però ja us vaig dir que jo crec que és perquè és prou antiga i que ja no té copyright.
Molt bé, doncs anem amb el Premi Espàcia i li hem donat a Samantha Hudson, que he pensat, increïble que encara no li haguéssim donat a Samantha Hudson, ¿vale? Li podríem donar per moltes raons, per ser única, valenta, inconformista, però tot això ho va demostrar que cap de setmana el monòleg que va fer en els Premis Feroz abans de donar el premi a la millor sèrie dramàtica. Va parlar amb molta ironia sobre els joves que diuen que s'estava millor en Franco, el genocidi de Palestina, la barbària que està duent a terme a Sudan, Iran, el Congo, l'ultradreta campant per plaer, la crisi climàtica, l'especulació immobiliària amb els fons voltors,
ho va dir tot,
o els rentistes desorbitats de lloguers. A més, va fer menció que la culpa, que òbviament la culpa no era dels minoraris ni dels tecnòcrates, sinó que la culpa era de les persones migrades i de les trans, que són tan malvades que fan coses com anar al bany o fer esport.
O fer esport, és duríssim.
Frases explícites, un parell de frases que em van agradar molt, és no posicionar-te en estos momentos es catastrófico, la imparcialidad no existe. És a dir, el que dèiem abans també, si no et posiciones, si no revises aquesta obra també, pensa una mica per què no l'estàs revisant, per què no t'estàs posicionant quan ja saps que aquest autor pot haver fet certes coses. O, ojalá tener miedo que me ocupen la casa porque significaría que me puedo permitir una.
Grande.
I el Premi Senyora d'avui va ni més ni menys que per Julio Iglesias, evidentment, perquè, per si no us heu enterat, fa un parell de setmanes es van conèixer que dues dones que van treballar per l'artista espanyol l'any 2021 afirmen haver-ho fet en un ambient de control, assetjament i terror en les mansions de la República Dominicana i Bahamas. Bueno, que tenir unes mansions de la República Dominicana i Bahamas, ja me parece...
La dona viu a Miami, no a mi.
Ah, vale, bueno... Bueno, ha estat una recerca exclusiva del Diario.es en col·laboració amb Univision Notícies que va relatar que van ser pressionades per mantenir trobades sexuals amb Julio Iglesias i descriu penetracions, bufetades i vexacions físiques i verbals. Ella i una companya fisioterapeuta conten que, a més de tocaments, rebien insults i humiliacions durant la seva jornada laboral en un ambient de control i assetjament continu. O sigui, que tela, eh? Els fets, segons les entrevistades, van passar el 2021. La més jove tenia llavors 22 anys. Doncs què ha passat a partir d'aquí també? Que han sortit veus defensant el comportament de Julio Iglesias, per si... Pues que, com un amic seu que va dir... Em preparo per dir aquesta frase. Sí. El que va dir l'amic és... Si un dia te violen i no denuncias y al otro te siguen violando, eso ya es una relación.
I ja està, de què us quejais
ja
tant?
Ja està, que és que...
Ja està.
I bueno, ja han dit altres coses de,
ric,
del mateix estil.
És que una pena.
Sí, sí, sí. O sea, me río por no llorar, literalment.
Sí, tal qual.
El cantant ha publicat el nom de les dones que l'han acusat i l'Audiència Nacional ha arxivat després
és que en aquell moment estaven sota protecció de testimonis, sí. I ell ho va publicar.
Que majo. Perfecte, molt bé. I això, l'Audiència Nacional l'ha arxivat després de considerar que els tribunals espanyols manquen de jurisdicció per examinar els fets... això.
Fet, sí.
Sí, és a dir, no, sé, no és que ho hagin arxivat no perquè no sigui culpable, sinó que ni pinxen ni corten. A partir d'aquesta notícia han començat a sortir vídeos fastigosos que han anat recuperant la gent del cantant amb diverses dones fent pressió o amb una actitud de pressió per donar un petó o directament fent-lo sense permís. En aquell moment era normal i no passava res. Sort que ara ja es comença a no deixar passar que et donin un piquito sense consentiment. No, guinyo, guinyo.
Guinyo. Bueno, és que clar, el de Rubiales es queda curtíssim al costat de l'altre que ha fet aquest senyor.
Pues que l'agafava a una noia, deia, jo estava con tu padre i tu, que bonita que eres. Qué joven.
Qué boca más grande,
sí, qué boca más grande.
Qué señor.
O a la Inma del Moral, quan estava a l'informal, és que li va clavar allà davant. Un petó.
Però bueno, també, ja us ho vaig dir, quan va passar sortir tot això, el agua moja.
Sí.
Vull dir, aviam, no sé què esperàvem també d'aquest senyor, que a més és un senyor que té molts vincles, els seus pares, sobretot el seu pare, tenia molts vincles amb Franco.
Sí.
Vull dir, per lo que
sea. Un altre amic deia, és que Julio sempre ha sido muy besucón, ¿ahora qué le vas a pedir? ¿Que no te dé besos?
Bueno, jo vaig afilant el machete. Ja dic això. Vale, doncs, després d'aquesta intensitat programil, fem un breu recordatori de les activitats properes d'Espàcia. Mm-hmm. Aquest divendres 30 de gener tenim Cinefòrum amb la pel·lícula Wolfwalkers.
Correcte.
Tinc moltes ganes.
Jo sí, també, jo també.
El dimecres 4 de febrer tenim Tertúlia del llibre Bosc, Balena, Boira, amb l'autor Josep Lluís Badal.
Mm-hmm. El Calissó, una tertúlia així, en plan bar.
Sí. En plan bar, que ens fa molta il·lusió també. Sí. I el divendres 13 de febrer també tenim Club de Lectura amb La Canción de Aquiles, que ens està ensenyant, de Madeline Miller.
Queden dos capítols.
Sí.
Estoy mal.
Estàs mal. Bueno, jo tinc moltes ganes de començar-lo, perquè no l'he començat com sempre. Així que, amb això...
No, la pregunta del proper episodi.
Sí, perdoneu.
El proper capítol, que serà una miqueta diferent, ja veureu per què... de moment només us volem preguntar quina és la vostra artista drag preferida. Drag amb G, no drag de dragón. No, drag d'artista drag queen, drag king, drag. ¿Vale?
A mi m'agrada el drag del Viserys.
I ara sí. Molt bé. Amb això acabem el capítol d'avui.
Moltes
gràcies. Ens veiem a la propera.
A la propera.
Adéu.